Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui, divendres 13 de febrer del 2026, una data que ja doncs marca aquí també l'arribada del Carnaval a Vilafranca, del Rei Carnestoltes, per tant, un cap de setmana que també es veu marcat per aquestes celebracions en l'àmbit del futbol, aturada competitiva. De fet, això també ens porta a avisar que de cara a dilluns no hi haurà edició de l'Esports 21 al vespre. No hi haurà Esports 21, no hi ha jornada futbolística, per tant, ja a la propera edició del programa dels dilluns al vespre serà el dia 23, per recollir el millor de la jornada del 21 i el 22 de febrer, en què ja reprendran les competicions de futbol. Pel que fa aquest cap de setmana, com dèiem, el futbol s'atura per complet en totes les categories, també a la base. Sí que segueix endavant a l'hoquei, a excepció de categories com la segona i la tercera catalana, però sí que segueixen endavant, per exemple, l'hoquei Lliga, o el cas de la primera catalana i les nacionals. Per tant, ho repassarem, escoltarem protagonistes en una setmana en què tenia lloc el sorteig de la Copa del Rei d'Hoquei Patins del proper mes de març a Sant Sadurní. Avui escoltarem la veu d'alguns dels protagonistes d'aquest sorteig, com també ho farem, evidentment, d'una de les notícies de les últimes hores aquí a Vilafranca, com és aquestes afectacions a la coberta del pavelló Joan Marquès de la secció esportiva Casal. Unes afectacions a la coberta arran de la ventada d'ahir dijous que han obligat a reprogramar partits, a suspendre molts d'ells i també, ara per ara, a deixar inutilitzat el pavelló, que de moment no tindrà activitat fins a nou avís. La setmana que ve està previst que es duguin a terme les tasques de reparació per poder recuperar la normalitat. D'aquí una estona us en portem més detalls.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda. Descúbrelo en la red de concesionarios Honda.
Doncs comencem el programa d'avui i ho fem amb la notícia que comentàvem a la introducció, en aquest sumari. Aquestes afectacions al pavelló Joan Marquès de la secció esportiva Casal. Ahir ho explicàvem breument en el final del programa. Feia pocs minuts que el Casal ho anunciava al seu Instagram. Avui ja, doncs, després d'haver pogut parlar amb diferents integrants del club, que ens han donat més detalls sobre el que ha passat, i també haver pogut visitar el pavelló in situ per veure les afectacions en si, doncs ja us ho podem explicar. Aquestes ventades de dijous, d'ahir, que causaven desperfectes a la coberta del pavelló Joan Marquès, i això obligava a clausurar-lo indefinidament per motius de seguretat. Hi havia parts de la coberta que es desprenien, per tant quedava algun fragment a la intempèrie, i això, combinat avui amb aquesta pluja que està caient, doncs també obligava que s'hagués d'aplicar un plàstic sobre el parquet per evitar que aquest es bufi, un parquet que fa menys de 3 anys que s'ha instal·lat, aquest nou parquet, i d'altra banda, doncs també instal·lar, a banda d'aquest plàstic, un parell de piscines de les que es fan servir pel casal d'estiu per recollir aquesta aigua que entra pels forats que hi ha ara mateix a la coberta. Unes afectacions que es volen resoldre el més aviat possible. De cara a la setmana que ve, doncs, es treballarà perquè això quedi subsanat i ja la setmana que ve mateix es pugui reprendre l'activitat normal al pavelló, amb els entrenaments i amb els partits, com passa cada setmana. Una situació que en aquesta jornada, doncs, no serà possible. S'han hagut de reprogramar els entrenaments, els partits, altres equipaments de Vilafranca, altres pavellons coberts, perquè ara per ara doncs, el Joan Marquès no està operatiu. Falta també esbrinar què passarà amb el partit, per exemple, del Senyora del Casal. No se'ns ha pogut confirmar si aquest es jugarà o no. Hi ha una mica de desconcert ara mateix. També arran d'aquesta situació sobrevinguda, doncs és difícil acabar de veure què passarà. En tot cas, ho anirem comentant, aquest partit del Senyora, sobretot un dels que teníem marcats al calendari, i com us vam dir dimecres, un partit important contra el Sant Boi que teníem previst gravar, i de moment, doncs, a falta de confirmació de si aquest es jugarà o no, i si es juga, doncs no ho farà. El més probable és que això sigui a un dels pavellons de la zona esportiva de Vilafranca, la Gamba o el pavelló Nou. En les últimes hores hem pogut parlar amb el president de la secció esportiva, amb el Joan Tarrida, també amb el director tècnic, en Roger Vendrell. Tot seguit escoltarem el que ens explicaven. Començarem amb el president, amb Joan Tarrida, que ens explicava una mica doncs, com ha estat tot plegat, com rebien la notícia i evidentment, doncs, les afectacions que això ha tingut en el pavelló i el normal desenvolupament de l'activitat de la secció esportiva Casal.
El vent d'aquesta passada nit, el que ha provocat danys importants al sostre del pavelló Joan Marquès, que ens ha obligat a suspendre tota l'activitat esportiva durant el dia 8 i durant el cap de setmana també, i no sabem fins quan la podrem tornar a reemprendre. Ara el que farem quan es pugui és fer un anàlisi d'en quina situació es troba el sostre per tal de poder-lo reparar i, a més, poder-lo tenir en garanties, en condicions, perquè es pugui tornar a l'activitat normal, a tota l'activitat esportiva, tant d'entrenaments com de competició els caps de setmana.
Pel que fa a les afectacions al calendari, teniu alguna decisió presa provisionalment o com es preveu resoldre aquestes afectacions?
No ho tenim encara resolt del tot. Hem estat durant tot el dia d'avui, la direcció tècnica també s'ha coordinat amb els tècnics del servei d'esports, per tant, de poder de mica en mica doncs, reorganitzar-nos i de manera que els entrenaments, que tots els entrenaments que fèiem al pavelló Joan Marquès els puguem fer amb altres instal·lacions que tingui, que no, que siguin de titularitat pública, perquè el pavelló del Casal és de titularitat privada, és de la societat. A nosaltres tenim pavelló propi i ens va molt bé, però amb aquestes situacions que, com la d'avui, doncs ens provoquen doncs, problemes. Clar, penseu que el pavelló Joan Marquès, el sostre, es va fer l'any 1973. Ja té uns quants anys. Sí que s'han anat fent treballs de manteniment, però clar, sempre doncs sempre costa. I amb una entitat com la nostra, en què els recursos són escassos, doncs encara costa una mica més. I sobretot també suposo com totes les instal·lacions, no? Que aquests anys de sequera, en què s'ha malmès amb altes temperatures, doncs ha malmès doncs a les teulades, quan hi ha aquestes alteracions meteorològiques doncs ens provoquen danys importants, i aquest cop ens ha afectat molt.
I també volíem conèixer l'afectació en la vessant esportiva, i per això parlàvem amb el director tècnic de l'entitat, Roger Vendrell.
Al matí, quan ens hem llevat, ens han avisat d'aquestes afectacions. A partir d'aquí el que hem fet ha sigut trucar a l'Ajuntament, trucar a la Federació per explicar aquesta problemàtica. El que hem trobat és molta predisposició per intentar tirar-ho endavant dintre les afectacions que tenim al pavelló. Teníem 4 entrenos, d'aquests 2 els hem hagut de suspendre, hem prioritzat la part dels equips que competeixen, i de cara a demà el que hem fet ha sigut ajuntar els equips, diguéssim, 2 equips en una pista per poder seguir amb les competicions. Per nosaltres és molt important, al final, poder garantir tota la part esportiva, i és el que hem intentat fer. De cara al cap de setmana tenim 4 partits aquí a casa, intentarem que es puguin jugar, però encara estem pendents. És el que ha dit el Joan, estem treballant amb l'Ajuntament per poder reubicar-los directament. Bueno, la nostra intenció és poder competir, llavors el que sí que hem informat ha sigut a la Federació Catalana de que teníem aquest problema, i llavors al final estem en converses a 3 per poder solucionar-ho.
Doncs des d'aquí desitjar a la secció esportiva Casal que aquesta situació la puguin solucionar el més aviat possible, que puguin recuperar la normalitat també amb aquesta brevetat, i que amb els tempos que ens estan transmetent de cara a la setmana que ve poder reparar aquests despreniments a la coberta i poder recuperar ja la normalitat al pavelló Joan Marquès amb entrenaments i partits, que evidentment doncs, és el que es busca. Tanquem el capítol del pavelló, aquestes afectacions malauradament a causa de les ventades d'ahir dijous, i entrem en la plana més purament competitiva del bàsquet. Anem precisament amb el Casal, amb aquesta primera catalana. Demà a les 4 de la tarda estava previst aquest partit contra el Sant Boi en una nova jornada de Lliga, un partit molt important, efectes classificatoris, que s'havia de jugar al Joan Marquès, evidentment doncs no serà possible. Ara falta veure si es jugarà i on serà. Intentarem confirmar-ho en l'estona que ens queda de programa. Primer, anem a escoltar l'entrenador del Sènior A, del Casal, Jordi Balsac, que ens deia això sobre com es presenta aquest tram de la Lliga just després d'un nou triomf, el de la setmana passada, a la pista dels Monjos.
Encara ho creu? Us va sortir bé després de dues pròrrogues? Home, això us dona una mica de volanda per pujar, no?
Sí, sí, tant. Veníem també d'abans d'aquest partit de la setmana passada ja de dues derrotes, sobretot a casa, que ens van fer molt de mal, de Morell perdre l'últim segon, després a Molesa també perdre una jugada final amb un saque de fons, que també no vam saber defensar, i ja veníem moralment, que això aquests finals de partit ja no, ens costaven, però bueno, la setmana passada el que vam aconseguir d'aixecar el partit amb dues pròrrogues va ser una bona base de moral per ja intentar afrontar millor aquests finals de partit.
Doncs les paraules de Jordi Balsac. I bé, mentre escoltàvem aquest breu fragment de l'entrevista de la setmana passada, ja hem pogut confirmar que el partit contra el Sant Boi queda, de moment, doncs segueix endavant. A la web de la federació de moment no hi ha canvis. Tenim aquest horari de demà a les 4 de la tarda. Això sí, veurem, perquè en les properes hores no descartem que pugui haver canvis. El que sí que juga aquesta setmana, de fet, era dimecres, just després del programa que fèiem en el repàs setmanal del bàsquet, es disputava el bàsquet Ribes-Monjos, un partit que pels Monjos doncs, era molt important per poder mantenir opcions de permanència, de fet, matemàticament és possible, però l'equip que hi ha derrotat per un contundent 95-50, una nova derrota de l'equip dels Monjos, que bé, doncs ha de seguir endavant, ha de seguir intentant-ho, però és veritat que aquesta jornada, una vegada es disputin els partits, pot quedar força despenjat ja de la permanència. Ara mateix es troba a 4 victòries, però aquesta diferència doncs evidentment podria ampliar-se. Llàstima els Monjos, que van plantar cara contra el Casal, van oferir una gran imatge, però en aquest partit contra el Ribes doncs no ha pogut ser. Escoltem a Manel Ruiz, que la setmana passada també ens explicava com quedava el seu equip després de la derrota contra el Casal.
Càstig, podríem dir que avui, Manel, és doble, no? No només de la derrota, sinó que us deixa en una situació molt complicada.
Som realistes, ens deixa en una situació complicada. Som conscients però que hem de seguir treballant. No queda una altra, però sí que és una derrota que creiem que l'hem competit molt bé, creiem que el que havíem de fer ha sortit molt bé i és una derrota dolorosa pel que dius, per la situació en què ens deixa.
Doncs les paraules de Manel Ruiz, molt tocat després del partit contra els Monjos, i ja hem vist l'equip que no s'ha pogut refer en aquesta nova jornada contra l'equip del bàsquet Ribes. Anem tot seguit a repassar la resta de la jornada a les principals categories de bàsquet de casa nostra. Dimecres vam repassar també les territorials, avui ens centrem sobretot en les d'àmbit català, no les territorials. La primera catalana, doncs ja ho hem comentat, veurem si no hi ha canvis amb el partit del Sènior A del Casal. Pel que fa al Sènior B, igual, també pendents del que passi amb aquest Casal B Castelldefels, previst per diumenge a 6:45, amb un asterisc. Això sí, veurem què acaba passant finalment, si es pot jugar en un altre equipament vilafranquí. I d'altra banda, l'equip que en principi sí que jugarà el seu partit a la segona catalana femenina és el Xamba, que té una nova jornada a la pista del Tarragona Bàsquet B, partit previst per diumenge a 4:45 de la tarda. Una nova jornada també interessant per les xambistes, que són virtualment segones classificades. La taula a la web de la federació no ens ho mostra així perquè tenen un partit pendent, però en tot cas, fins i tot en el supòsit de perdre'l, serien segones classificades igualment. Tanquem el repàs al bàsquet de casa nostra, anem a fer una pausa i tornem tot seguit ja per entrar de ple en el món de l'hoquei, un esport que tampoc s'atura aquest cap de setmana.
Hi ha gols que no surten al marcador. Són els gols de la solidaritat, del respecte i els valors.
La Fundació de la Federació Catalana de Futbol celebra els Premis Solidaris, que reconeixen les millors iniciatives del futbol i futbol sala català del 2025.
Dijous 19 de febrer a l'antiga fàbrica Estrella d'Am.
Doncs quan passen 3 minuts de 3 quarts de 2 del migdia, seguim en directe i anem ja amb l'hoquei patins, com us comentàvem, nova jornada per davant. Tot seguit anirem a parlar de l'hoquei lliga, també de la resta de categories catalanes. Ara torn, en primer lloc, per la Nacional Catalana Femenina, categoria que també continua endavant aquest cap de setmana i ho fa pel Patí Vilafranca amb un nou repte important en aquesta lluita per mantenir la seva posició de play-off descens a l'hoquei lliga en aquesta Nacional Catalana Femenina. L'equip la setmana passada empatava a 2 contra el Vilanova, un punt que permetia, doncs, això, mantenir aquesta condició d'equip de play-off virtual quart classificat. Valorava així, de moment, com estan en la temporada, el tècnic Àlex Batlle.
Mitja taula, Àlex, en aquests moments, no? Suposo que mirant també un possible play-off encara, perquè hi ha molts equips filials, no? Veiem amb aquesta taula classificatòria, podríem anar restant, i el Vilafranca, tot i estar a mitja taula, tindria opcions fins i tot.
Correcte, nosaltres és la primera jornada de Lliga que no en sortim mai de les quatre del play-off, així que això és admirat de les jugadores, que encara que anem vuitenes o novenes, ara no ho sé, mai han deixat d'estar les quatre del play-off, que és l'objectiu, arribar al play-off, i al final hem puntuat, que hauríem de puntuar.
Som al mes de febrer, ja portem un recorregut de temporada, queda encara fins al mes de maig, més o menys. Una mica de balanç, no? Comentaves que esteu treballant, no heu sortit gairebé de les posicions de play-off. Com veus l'equip, doncs, animat per acabar fins al final de temporada, Àlex?
Sí, és una lliga que costa molt, que és molt difícil. Sí que és cert que vam començar molt bé, no sé si per bé o malament, perquè a vegades comences tan bé que d'allò. Però bueno, l'equip està animat, l'equip vol l'objectiu i l'equip vol fer història i entrar per primer cop a la història el Vilafranca amb un play-off. A partir d'aquí ja ho intentarem fins al final.
Les jugadores animades, suposo, amb aquest objectiu, no, també?
Sí, les jugadores estan molt animades, perquè és el que volen és això, de ficar Vilafranca al mapa i que se'n senti parlar del Vilafranca i l'objectiu, encara que sigui quartes, arribar al play-off, que costarà moltíssim, però ja ho veieu que estem lluitant fins l'últim segon.
Doncs la Nacional Catalana Femenina, que segueix endavant aquest cap de setmana, com comentàvem, i ho fa amb el proper partit pel Vilafranca a la pista del Caldes. Serà aquest diumenge a la 1:10 del migdia. Per tant, veurem si les vilafranquines poden redreçar el rumb, tornar al camí de la victòria contra un Caldes que ara mateix el trobem en cinquena posició amb 35 punts. El Vilafranca, que anirà pel nou triomf de la present campanya. A la Nacional Catalana Masculina, el proper partit pel filial del Noia, doncs serà aquest diumenge a les 6 de la tarda rebent el Barça. Un enfrontament d'alt nivell de volada aquest cap de setmana per un filial cabista que s'està disputant la primera posició de la Lliga amb el Ripoll, el Mollerussa, fins i tot el Caldes, el Castellà i el Barça. Un top 6 separat per 4 punts. Líder el Ripoll amb 39, 38 per Mollerussa, Noia i Caldes. El Mollerussa amb un partit menys, per tant, es podria col·locar líder. I d'altra banda, Castellà amb 37 i Barça una miqueta més lluny, però també a tocar amb 6è lloc amb 35. Per tant, veurem com li va el filial cabista. I d'altra banda, a la primera catalana d'hoquei, última categoria que repassem d'aquest esport, l'última que segueix endavant, els partits són els següents, en clau al Penedesenca. Avui, a 9:45 de la nit, Capellades, Patí Vilafranca. D'altra banda, demà a 7:15 de la tarda, Sant Ramon, Sant Manat. Dues hores abans, a 5:15, es disputa el Cubelles-Monjos i diumenge, a 7:15, el Club Patí Riu de Bitlles visita la pista del Juneda. Tanquem el repàs a les lligues catalanes d'hoquei. Anem ja amb l'Hoquei Lliga, també parlant d'aquest sorteig de la Copa del Rei que se celebrava aquest dilluns a la Fassina de Sant Sadurní, un sorteig que deparava a l'enfrontament del Noia contra el Barça. Repetia el partit de quarts de final de la passada campanya. De moment no hi ha horaris pels partits. Recapitulem aquest quadre de competició. Per una banda, Calafell-Reus Deportiu i Barça-Noia. Aquests són els partits que es disputarien el dijous 19 de març. Divendres dia 20, a l'Igualada-Voltregà i el Liceo-Alcoi. D'aquí sortiria una altra semifinal. les dues semis previstes pel dissabte 21 de març i el dia 22, diumenge, la gran final a l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní, un Ateneu que serà l'escenari d'aquesta competició. Parlàvem amb diferents protagonistes just després d'aquest sorteig, un d'ells el tècnic del Noia, Carlos Cortijo, que analitzava així el rival, als quarts de final de la Copa, el Barça.
A este nivel, todo lo que hubiese tocado es muy, muy difícil. Nos ha tocado el Barça, es un reto chulo, apasionante. Jugamos en el Ateneu delante de nuestra afición. Por lo tanto, vamos a pelearlo y a lucharlo y a por ello.
També les paraules de Toni Salvador, un dels jugadors capitals d'aquest equip, que analitzava amb il·lusió la disputa d'aquesta Copa.
Sí, no, jugar una Copa del Rei sempre és emocionant i més pues, a casa, pues, què dir, no? Encara molta més il·lusió, amb moltes més ganes i amb moltes ganes doncs, que arribi el dia i poder disputar aquest partit.
Pel que fa al Noia, doncs ho fa, ja ho veurem, perquè la disputa d'aquesta Copa és d'aquí un mes, però ara per ara doncs l'equip viu un bon moment, una bona ratxa de resultats i precisament Carlos Cortijo també parlava d'aquest bon moment de forma de l'equip.
Sí, bueno, ahora parece que hemos cogido una racha positiva, los jugadores están individualmente muy finos y vamos creciendo como equipo. Es cierto que queda un mes y un poquito todavía para el evento y a ver cómo llegamos a la Copa. La idea es trabajar e ir creciendo para poder llegar en muy buenas condiciones.
I finalment, pel que fa a aquest enfrontament, doncs, Toni Salvador, que intentava donar les claus d'aquest partit.
Bueno, pues les claus és treballar al màxim aquestes setmanes que queden, preparar al màxim bé el partit i arribar al màxim bé possible guanyant o intentant guanyar els partits de dia que ens veuen abans de la Copa i a partir d'aquí fer la feina abans i després ja el que vingui doncs serà.
Doncs una gran cita aquesta Copa del Rei del 19 al 22 de març a l'Ateneu de Sant Sadurní, capital d'Alcaba, que d'altra banda doncs, viu una gran oportunitat, un gran aparador, com sempre, aquests esdeveniments esportius. Ho comentava l'alcalde, Pere Bernet.
Efectivament, és una oportunitat d'or. Sempre ho diem, aquí a Sant Sadurní el hoquei es respira a tots els carrers. El fet de que puguem celebrar la Copa del Rei aprofitant el 75è aniversari del Club Esportiu Noia, doncs, a part de que ens dona una visibilitat molt important a nivell d'esdeveniment mediàtic, també els comerços locals, la restauració, se'n veu molt beneficiada. I al final és un retorn que té el municipi no només a nivell esportiu, sinó també a nivell econòmic i social. Molt atractiu, repetim l'inici a Calafell l'any passat. El Noia està fort, juga a casa. Tinc esperances de que sí, que arribarem a la final i tant de bo la guanyem.
I en aquestes converses que escoltàvem, tant de Carlos Cortijo, Toni Salvador, també l'alcalde Pere Bernet, cortesia dels companys de Ràdio Sant Sadurní, al qual els hi agraïm. Pere Bernet, que també avançava novetats pel que fa a l'estat actual del pavelló de l'Ateneu, que de cara a aquesta cita, a la Copa del Rei, doncs, valgui la redundància, també viurà un rentat de cara.
Quan ve gent, això passa també a les cases, no? Quan venen gent de visita sempre ho intentes tenir-ho bé, doncs aprofitem aquest esdeveniment per fer aquestes petites millores que s'han de fer al pavelló, com el canvi de sòcol, la instal·lació d'un videomarcador i també la millora en la sonorització. I evidentment l'entorn també, l'entorn del voltant del pavelló també s'hi farà una petita reforma.
Doncs bones notícies també, perquè al final això queda i qui ho gaudeix són els jugadors, jugadores, entrenadors i tots els membres del Noia que al final s'hi passen la setmana. Tanquem el capítol de la Copa. Ràpidament, pel que fa a l'Hockey Lliga, comentar aquesta 18a jornada que arrenca demà amb el partit del Noia precisament a la pista del Ribes. Serà 4:45 de la tarda. Desplaçament llarg pel conjunt sadurninenc, que, com ha informat el club, sortirà amb tren al matí i tornarà just després de jugar. Ja sabem com va el tren últimament, per tant, esperem que no hi hagi cap contratemps per l'equip sadurninenc, que enfronta una nova jornada després de 3 triomfs consecutius contra l'Alcoi, el Xum de Maçanet i el Cerdanyola, i sobretot amb aquestes dues figures, amb Xavi Aragonès i David Gelmà, com a màxims anotadors de la categoria, un amb 18 gols, Aragonès, i amb 17, David Jalmà. Pel que fa al Ribas, un partit que encara en desena posició, amb 4 punts de marge de respecte al descens i, sobretot, fins i tot amb la il·lusió de qui sap si lluitar una de les 8 primeres posicions de la categoria. A més, venen, després de haver sumat un important triomf contra el Lleida o empatar contra el Calafell. Per tant, atenció també amb aquest Ribas, que es presenta com un equip capaç de treure punts a equips forts de la màxima categoria. Jornada de l'Hockey Lliga, que es completa demà amb l'Alcoi Lleida a 8:15 del vespre, mateixa hora pel Calafell Liceo, també un dels partits destacats de la jornada. A 8:00, Xum Caldes, Cerdanyola-Voltregà, i a 9:15, Barça-Reus Deportiu. També atenció quin partidàs que ens deixa la nova jornada. I el diumenge només un partit, a 4:10 de la tarda, el partit de la xarxa, el que enfrontarà el Sant Just i el Igualada. I amb aquesta Hockey Lliga nosaltres arribem al final del programa d'avui, un programa amb el qual tanquem aquesta setmana. Nosaltres tornarem dilluns per acostar-vos tot el que doni de si aquest cap de setmana en matèria esportiva. Evidentment, els dilluns, programa dedicat a l'hoquei patins, hi haurà jornada d'hoquei, no al complet, però gairebé. Per tant, tindrem protagonistes, tindrem marcadors i moltes coses que ens deixi l'actualitat esportiva. Us desitgem que tingueu un molt bon cap de setmana i sigueu fidels a la cita d'aquest proper dilluns. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.